Ràdio Falset, l'informatiu setmanal.
Benvinguts a l'informatiu cap de setmana de Ràdio Falset. La setmana passada va tenir lloc la 43a sessió del Comitè del Patrimoni Mundial, que es va celebrar a Bakú, capital de l'Azerbaidjan. Allà es decidia quines candidatures es convertien en Patrimoni Mundial de la UNESCO i quines no. La nostra, la del Priorat, no es presentava, ja que va ser retirada de forma estratègica ara fa unes setmanes, després de l'informe desfavorable dels avaluadors. Però tot i així, la representant del Ministeri de Cultura espanyol va fer una defensa de la candidatura prioratina davant dels representants de tot el món i va criticar durament el procés d'avaluació. Crec que és important ressaltar aquest fet i manifestar que, almenys, els representants del Ministeri creien en la candidatura del Priorat per esdevenir Patrimoni Mundial. I vull destacar això en contraposició amb l'actitud del govern de la Generalitat. El compromís de l'executiu de Torra amb la candidatura prioratina no ha passat d'unes paraules boniques, però que ha topat amb importants dificultats a l'hora de tirar endavant aspectes com, per exemple, el de l'ens de gestió. Sembla que en la qüestió de la candidatura de la UNESCO, Madrid s'ho ha cregut més que Barcelona i que el centralisme prové de la capital catalana en aquest cas. Com en el cas de l'incendi de la Ribera, som el sud i només se'n recorden de naltros quan passa alguna cosa o quan no saben on han de posar la merda. En l'informatiu d'avui us explicarem com va anar la sessió del Comitè del Patrimoni Mundial, però abans repassarem el nou cartipàs municipal de l'Ajuntament de Falset, que es va aprovar en el ple del passat dimarts. També ens farem ressò del comunicat de la plataforma del riu Siurana en el que denuncia la falta de compromís de l'ACA amb la taula del Siurana i que el riu, com cada estiu, baixa sec. Així mateix, també parlarem del Banc de Terres del Priorat, que aquesta setmana ha començat un seguit de xerrades pels pobles de la comarca per tal de donar a conèixer aquesta eina que pretén evitar, encara més, l'abandonament de terres. Finalment, us explicarem que el Celler Marroig ha presentat un club de socis que oferirà nombrosos avantatges i descomptes als seus socis i parlarem de la jornada literària que se celebra avui a Cornudella. Comencem! L'Ajuntament de la capital del Priorat va celebrar el passat dimarts al vespre un ple extraordinari en el que es va aprovar el nou cartipàs municipal. El nou govern falsetà estarà compost per 9 regidories, 8 que queden en mans dels regidors d'Independents per Falset i una que és per Junts per Falset. Així ho explicava l'alcalde de la capital del Priorat, Carlos Brull.
És organitzar el cartipàs municipal, és organitzar l'Ajuntament. Hem intentat, durant la campanya i quan montes els equips de les llistes, doncs ja vas agafant perfils, que ja vas pensant també doncs, que si surtes a govern, doncs quines carteres o quines àrees poden portar cadascú. No? Llavors hem buscat que cadascú es senti còmodo i que amb la regidoria que porti i que ja tingui una certa experiència o que hi tingui una simpatia amb aquella àrea.
Així doncs, l'alcalde, Carlos Brull, assumeix les àrees de turisme i comunicació. Toni Muntaner serà el primer tinent d'alcalde i es farà càrrec, com fins ara, de la promoció econòmica, comerç i governació. La segona tinent d'alcalde serà l'Àngel Rocamora, que a la vegada també serà la responsable d'Hisenda i Esports. La que va ser número 4 a la llista dels independents, Rosa Poy, serà la nova regidora de Cultura, Patrimoni i Educació, mentre que Joan Coll repetirà al capdavant de Festes i Fires, tot i que també assumeix l'àrea de Joventut, que fins ara era responsabilitat de l'exregidora Núria Borja. Àlex Oteue serà el nou regidor d'Equipaments, Serveis i Brigada, mentre que Josep Rull s'encarregarà de les àrees d'Urbanisme, Obres i Habitatge. El govern de l'Ajuntament de Falset també comptarà amb el regidor de Junts per Falset, César López, que després de l'acord assolit amb els independents s'encarregarà de l'àrea de Medi Ambient. Com a novetat, Núria Borràs assumeix la responsabilitat de tirar endavant la regidoria de Ciutadania, Participació i Benestar Social. Brull destacava que és una cartera complicada i que obligarà a treballar molt i fer molta pedagogia amb la ciutadania.
Ara la primera tasca que té és recuperar el que és també continuar la taula de salut als barris i engegar-la. Després intentar buscar aquestes polítiques socials de que la gent participi més amb qüestions també de socials del mateix poble, inclús amb aquesta regidoria tindrà les entitats socials que hi són aquí a Falset, com l'associació Montsant i alguna altra que també penjaria d'aquesta regidoria. Com també l'associació animalistes, que també pengen d'aquesta regidoria, perquè són coses que van sortint, són problemàtiques que cada vegada tenim més i que tenim i que són competències dels ajuntaments.
Una altra de les novetats del nou Cartipàs és la desaparició de la regidoria de la qual depenia la relació amb les associacions. Brull explicava que a partir d'ara les associacions es relacionaran cadascuna amb el regidor del seu àmbit.
Jo crec que és més directe, el regidor estarà molt més enterat perquè és la seva regidoria, és la seva àrea, i llavors podrà atendre més bé les demandes d'aquella entitat, no? I llavors intentarem, el que hem organitzat és això, no? La regidoria de cultura es farà càrrec de les entitats que tracten el tema cultural de Falset. Inclús dintre de cultura hi ha les més festives, no? Com poden ser, ara no me'n vull deixar ni cap, però com poden ser els geganters, com poden ser la mulassa, com poden ser els diables, i aquestes a la millor doncs les penjaran més del regidor de festes. Després les esportives, evidentment, de la regidoria d'esports, i d'aquesta manera tindran més, tothom serà més coneixedor de la seva problemàtica o de les seves demandes.
Sobre els primers dies al capdavant del govern del consistori falsetà, Brull destacava que les obres de la tercera fase de la llei de barris continuen tirant endavant i va fer una especial menció al debat que s'ha generat al voltant de la prohibició de jugar a pilota a la plaça de la Quartera.
Hem pres una mesura, que és la prohibició de jugar a pilota a la Quartera. És una mesura que no s'ha pres així ràpid i corrent, sinó que ja fa temps i anys que hi ha un queixes dels veïns. Últimament sí que és cert que hi ha hagut grups de nois que tenien més poc respecte, no?, cap a les persones i cap al mobiliari tant urbà públic com privat de la gent. Vull dir, hi havia algunes finestres trencades, hi havia cops pilotades a gent que estan assentats. Llavors s'ha pres aquesta mesura, és una mesura molt dràstica, no ens agrada prohibir, a mi no m'agrada prohibir, hem de donar alternatives i l'Ajuntament ha treballat per donar alternatives també. Llavors, a partir de la setmana que ve obrirem el pati de les escoles, la pista de les escoles quedarà oberta de 5 a 8 i mitja per donar una alternativa a la gent que vulguin jugar a futbol o a bàsquet.
La sotsdirectora general de Protecció del Patrimoni Històric del Ministeri de Cultura i Deporte de l'Estat espanyol, Elisa de Cabo, va defensar el passat divendres en la 43a sessió del Comitè del Patrimoni Mundial de la UNESCO, celebrada a Bakú, capital de l'Azerbaidjan, la candidatura Priorat Montsant-Siurana, malgrat la seva retirada de la cursa per ser declarada Patrimoni Mundial ara fa unes setmanes. De Cabo va explicar que l'Estat espanyol havia decidit retirar la candidatura prioratina arran de l'informe desfavorable d'ICOMOS i es va mostrar molt crítica amb el procés d'avaluació que considera inadequat i injust.
Este paisaje cultural ha hecho que probablemente todas estas evaluaciones han conducido a que esta retirada la hayamos tenido que hacer por parte de España. En este sentido, tenemos que decir que estamos muy decepcionados por las incongruencias del proceso de evaluación, comenzando con la propia misión de evaluación y seguidamente con las siguientes fases del proceso, como evidentemente hemos remitido a ICOMOS a través del Ministerio de Cultura de España.
Malgrat la retirada, De Cabo va destacar que no desistiran i continuaran insistint per inscriure el paisatge prioratí a la llista del Patrimoni Mundial, i va destacar que aquest paisatge va més enllà de la seva pròpia àrea geocultural.
Entenderán que no vamos a desistir y que vamos a perseverar para intentar lograr la inscripción de este paisaje cultural, porque después de más de 12 años de trabajo constante e ininterrumpido preparando esta candidatura con las personas que modelan día a día este paisaje, estamos convencidos y no tenemos ninguna duda científica ni académica sobre ello, que esta candidatura merece ser defendida aquí y hoy, y que además este paisaje no es únicamente representativo de nuestra área geocultural, sino que representa también a millones de mujeres y hombres agricultores de los 5 continentes que, al igual que en este paisaje, sus referencias son el respeto a la agricultura a pequeña escala, el respeto medioambiental, la preservación de la biodiversidad y la fidelidad a su tierra y a su paisaje, que es lo que finalmente asegura su supervivencia, viabilidad y sostenibilidad.
Finalment, la sotsdirectora de Protecció del Patrimoni Històric va destacar que la candidatura Priorat Montsant-Siurana és una proposta precursora i avançada pel seu compromís inequívoc amb el futur.
Que este paisaje agrícola representa una propuesta precursora y avanzada. Ello puede haber contribuido a este desenlace inesperado e inimaginable para nosotros hace tan solo unas semanas. porque este paisaje no es solo testimonio de un pasado y de un presente, sino sobre todo de un compromiso inequívoco con un futuro posible, viable, deseable, sostenible, en completa sintonía con la filosofía de Naciones Unidas y de la UNESCO y, por supuesto, en el marco de la Agenda 2030. Por todo ello, entenderán la obligación que tenemos de persistir en la defensa de este paisaje y de inscribirlo en la lista de Patrimonio Mundial.
Així doncs, De Cabo va emplaçar a tots els implicats a tenir les sessions de treball necessàries per poder presentar la candidatura prioratina davant del Comitè del Patrimoni Mundial. La plataforma pel riu Siurana denuncia l'endarreriment i la falta de compromís de l'Agència Catalana de l'Aigua en la convocatòria de les reunions de la taula del Siurana. Des de la plataforma critiquen que tan sols la primera i la segona sessió es van produir en les dates previstes. La tercera, que s'havia de fer a data 20 de febrer, es va ajornar fins al 3 d'abril. En aquesta reunió es va acordar deixar passar el període electoral i aplaçar les sessions fins al 4 de juliol. I fins al moment encara no s'ha convocat una nova sessió de la taula. Així mateix, la plataforma mostra la seva indignació arran de la decisió de la Comissió de Desembassament Siurana-Riudecanyes del passat mes d'abril, en la que es va acordar trasbassar la mateixa quantitat d'aigua que els últims anys. Per la plataforma, això suposa deixar un cabal del tot insuficient per mantenir la vida al riu. Segons la plataforma pel riu Siurana, la situació actual significa el transbassament a la riera de Riudecanyes del 90% de l'aigua que recull el pantà de Siurana, fet que deixa el riu pràcticament sec la major part de l'any i incompleix totes les normatives mediambientals. En aquest sentit, recorden que el riu Siurana forma part en la seva totalitat de la xarxa Natura 2000, és zona d'especial protecció de les aus i lloc d'importància comunitària. Finalment, la plataforma Volem lo riu Siurana viu es pregunta si la convocatòria de la taula respon, efectivament, a una voluntat de solucionar el problema de fons, o és només un intent de desmobilitzar un moviment molt actiu els últims anys, amb promeses que no hi ha cap voluntat de complir. La taula del Siurana constava de 7 sessions de treball i estava previst que finalitzés el passat 26 de juny. Els diversos endarreriments han fet que fins ara tan sols se n'hagin dut a terme 3 sessions i que no s'hagi arribat a cap acord concret al voltant de la situació del riu Siurana. El passat dimarts va arrencar als Guiamets la campanya de presentacions del Banc de Terres del Priorat pels diversos pobles de la comarca. El Banc de Terres del Priorat, que està gestionat pel Consell Comarcal, es crea amb la finalitat d'esdevenir un servei de dinamització i suport a la gestió de l'espai agrari, amb la funció de mediació entre persones propietàries de finques susceptibles de ser aprofitades i persones que volen recuperar-les mitjançant acords. El Banc de Terres compta amb assessorament jurídic especialitzat en contractes de conreu per garantir la seguretat jurídica dels acords per ambdues parts. Aquest projecte està inclòs en el Programa Estratègic de Competitivitat Territorial Priorat Montsant-Siurana, que compta amb el finançament dels fons FEDER de la Unió Europea i que coordina el Consell Comarcal del Priorat. Alhora, és una iniciativa inclosa com a actuació en el sistema de gestió del paisatge que s'ha desplegat en el marc de la candidatura Priorat Montsant-Siurana, Mosaic Mediterrani a Patrimoni Mundial de la UNESCO. Pel que fa a les xerrades de presentació, al llarg de l'estiu s'aniran duent a terme als diversos pobles de la comarca. La comarca del Priorat va recollir selectivament el 59,5% dels residus generats durant l'any 2018. Això suposa un augment de 9,16 punts respecte al volum de residus recollits de forma selectiva de l'any 2017 i de 10,59 respecte al 2016. Aquest augment substancial ha fet que la nostra comarca sigui la segona que va recollir més residus de forma selectiva l'any passat, tan sols per darrere d'Osona. El 2017 era la setena, mentre que el 2016 ocupava la novena posició. Fins a 10 comarques van aconseguir l'any passat recollir més del 50% dels seus residus de forma selectiva. A banda d'Osona i el Priorat, també ho van fer el Pallars Sobirà, la Terra Alta, el Moianès, la Segarra, la Garrotxa, la Conca de Barberà, el Montsià i l'Alt Urgell. En el conjunt de Catalunya, l'any passat es van recollir selectivament el 41,8% dels residus, és a dir, 1,66 milions de tones, xifra que representa un augment respecte a l'any anterior del 8,4, tal i com va explicar el conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, en l'acte de presentació de les dades. Segons el conseller, aquest increment és atribuïble a una major conscienciació ciutadana, a l'efecte de les campanyes de sensibilització sobre la ciutadania, a l'increment de la dotació dels ajuts als ens locals per al foment de la separació dels residus municipals, a la implantació de sistemes de recollida més eficients i a la pujada del cànon dels residus municipals. Així mateix, Calvet va apuntar que la recollida selectiva també forma part de les accions davant l'emergència climàtica declarada pel govern fa unes setmanes. El Celler Marroig va presentar el passat divendres el Club Celler Marroig, amb l'objectiu de donar a conèixer els productes del celler en concret i la cultura vinícola en general, tot apropant-la a altres activitats culturals i d'oci i creant sinergies amb altres empreses o entitats que puguin oferir descomptes o privilegis als mateixos membres del club. Formar part d'aquest club permetrà als seus socis obtenir entre un 10% i un 15% de descompte directe a tots els seus productes, tant en oli com en vi, comprant a qualsevol de les tres agrobotigues que tenen a la seva disposició, ubicades al Marroig, la Serra d'Almos i Tivissa. Per altra banda, els socis que així ho necessitin podran disposar de la sala de tast per a ús personal, sempre que hi hagi disponibilitat i es reservi prèviament. En l'àmbit de l'enoturisme, els membres del club podran accedir de manera exclusiva a activitats didàctiques i lúdiques, com cursos de tast, visites al celler o entrades per a fires concretes, entre d'altres activitats. A banda d'això, el celler organitzarà anualment dos esdeveniments exclusius per als socis, com ara conferències o tastos a cegues. Amb el llançament del club, el Celler Marroig busca oferir un valor diferencial als seus clients, sense perdre la seva essència i caràcter des de la seva fundació l'any 1917. La Jornada Literària de Cornudella de Montsant arriba avui dissabte a la 12a edició. La jornada, que pretén ser un punt de trobada on conflueixin els autors del Priorat, les Terres de l'Ebre i el Camp de Tarragona principalment, així com també de la resta dels països catalans, presenta una programació que arrencarà a 6:15 de la tarda al celler cooperatiu, amb el tast d'una copa de vi, l'oferiment d'un obsequi i la microruta literària a l'interior de la bodega, amb la lectura de fragments de Joan Brossa i l'actuació poètica de Sergi Quiñonero. A partir de 6:45, al Casal Jaume I es presentaran els llibres Cendra, de Sílvia Mayans, Avi, et trauré d'aquí, de Joan Pinyol, Passar un poema por el ojo de una aguja, de Sergi Quiñonero, El far, de Maria Carme Roca, i El secret de les Terres Roges, de Lourdes Malgrat. Aquest acte estarà amenitzat per la música de Pili Cugat i Carlos Luprián. I fins aquí l'informatiu cap de setmana. Els ha parlat Manel Sales Martori. Gràcies per la seva atenció. Que vagi bé.